Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Dissabtes pel matí ens agrada parlar de bons hàbits perquè, mira, tenim el cap de setmana per davant i és un bon moment per plantejar-nos què fem bé, què no fem bé. I si parlem d'exercici, moltes vegades hi ha una cosa que ens preocupa i ens obsessiona, que és l'acumulació de greix. Fito Florenza, bon dia.
Molt bon dia, Noé.
El Fito és director tècnic de Coa Center i amb ell sempre parlem d'exercici i ja sé que sempre parlem de mirar-ho des del punt de vista saludable, però és evident que ningú vol acumular greix. Com ho hem de fer? Què fem?
Mira, sobretot, evidentment que això, doncs, ho sabrà moltes persones, el per què acumulem greix, doncs, sobretot, doncs, per no moure's, per sedentarisme, per no alimentar-nos, ens alimentem pitjor que millor, no? I sobretot perquè deleguem el que mai hem de delegar, no és delegable perquè som éssers humans i perquè el moviment no pots delegar, no pots deixar que et portin la compra al súper a la porta de casa, no pots doncs pujar amb ascensor constantment, no pots tota l'estona sistemàticament anar en cotxe. Ja sé que això es diu ràpid, no? Però jo ara sobretot explicaré l'enfoc perquè ho entenguis, perquè un excés de greix doncs pot ser doncs nociu per la teva salut.
I per tant sí que és nociu, però tot i així tu has dit, home, però no demonitzem el greix, perquè una mica de greix sí que és necessari.
Absolutament, o sigui, el greix al final també ho hem d'utilitzar, ho utilitza el cos per certes funcions del metabolisme, també per mantenir un bon equilibri hormonal, entre altres coses, i és un principi immediat, és un sistema d'acumulació d'energia i d'energia en si mateix, no? Per la via aeròbica, per exemple, el cos, quan estem a mitja baixa intensitat, acumules greix, no? Quan et recuperes d'una sessió d'exercici, encara que sigui intens, després de recuperació, doncs el cos utilitza greix, no? Quan et mous, etc.
I per tant, ara imaginem que realment tenim un excés de greix i el volem reduir. Com ho fem? Com ho treballem? Com es treballa la reducció de greix en concret?
Doncs mira, com sempre, el verí està en la dosi, no? Llavors un excés no és bo, doncs al final les articulacions patiran més compressió, més massa, més gas, és a dir, costa més moure més quilos, sobretot si atenem el valor relatiu de què peses de greix, no? Et cansaràs més amb el teu dia a dia, no serà còmode ni et farà sentir bé. Llavors, què podem fer? Què podem fer per metabolitzar-ho? Doncs, novament, entrenar sobretot la força. La força, moltes persones creuen, no? Inclús doncs hi ha algunes metodologies que et diuen, bueno, com la via aeròbica és mitja baixa intensitat i es nodreix del substrat greix, doncs escolta, surt a caminar, a fer llargues caminades, malauradament acompanyat de dietes restrictives que generen una mala relació amb l'alimentació, que generen, doncs això, passar gana, no? Ralentització del metabolisme també, però al principi passa molt greix, però després el cos comença a combustionar múscul, que no és un principi d'immediat, és un sistema d'emergència, no? Llavors, hem de treballar sobretot la força, per suposat també caminar, però sobretot la força, i d'aquesta forma, doncs, junt amb la resta d'hàbits, no? Doncs preocupant-te d'intentar dormir bé, i si no dorms acudir a un especialista, doncs gestionar l'estrès, fer exercici i alimentar-te doncs millor que pitjor, no? Amb fruita, verdura, no? Llegums, ja sabem el que és una alimentació
molta
saludable.
Fibra.
Molta fibra.
El que està clar és que fer un gran esforç durant estona, que és el que sempre hem pensat que és el que ens ajuda a consumir més greix, però portant una alimentació baixa calòrica, etcètera, etcètera, al final acabarà sent més contraproduent, ens farà estar de mal humor, tindrem una mala relació amb l'aliment, i això és fatal.
Amb l'aliment, amb l'exercici físic, i al final, o sigui, l'exercici físic per exemple, doncs, per combustionar greix, per cremar greix, per maturitzar greix, digue-li com vulguis, ha d'anar en la línia de menys temps, menys volum, no? Menys temps dedicat i més intensitat. Evidentment que hi haurà una fase d'adaptació i que hem d'atendre cada cas, no? Però, sobretot, poc volum i més intensitat. No, no molt volum i poca.
Queda molt clar, queda ben gràfic, més intensitat, escolta'm, menys estona però més intens, però això sí, com deies tu, ben assessorats, no sigui que prenguem mal. Com sempre, Fito, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Noé, i a tots.
La primera pedra.
Valors és una publicació en català que reflexiona sobre l'actualitat des d'un punt de vista més filosòfic. Tenint en compte els valors, reflexiona sobre allò que les presses del dia a dia moltes vegades ens impedeix reflexionar. Aquest darrer número és el 217, un número especial dedicat als drets humans, i on es pregunta si ha caducat aquests drets humans, i ho resolen com sempre, amb articles i entrevistes de diversos experts d'escala nacional i internacional. Ara la revista fa 20 anys. Maria Coll i Joan Salicru són al capdavant de la revista Valors des del primer número. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
20 anys. Enhorabona, primer que res, evidentment.
Gràcies.
Com va sortir aquesta idea de fer una revista que tractés temes, en el fons, una mica densos i que els tractés des d'aquest punt de vista de la reflexió, una mica més filosòfic? Com neix aquesta idea?
Bé, en el fons nosaltres, la gent que promovem aquest projecte, som periodistes i, per tant, allò normal és que a través de les eines que més o menys sabem fer servir intentem, doncs, posar-los al servei de les causes que considerem més justes, no? Fer periodisme ja és una causa en si mateixa molt justa i molt lloable i molt necessària, no? Però en un grup de gent que teníem inquietuds, doncs, una mica més, et volia dir, com socials, vam pensar que seria bo posar aquestes eines periodístiques al servei de generar un tipus de contingut expressat en una revista de paper inicialment, que servís per això, anar una mica més enllà de l'actualitat estricta i intentar mirar-se les coses una mica amb ulls d'ocell, no? Al capdavall, diguem-ne, que no fem res més que les revistes, per exemple, a França o altres països d'Europa que hi han de periodicitat així més llarga i que fan una anàlisi de l'actualitat. Nosaltres no som una publicació especialitzada en els valors ni que vulgui fer divulgació dels valors, sinó que a través de l'actualitat, a partir de l'actualitat, fem una lectura d'aquesta actualitat amb el prisma, amb les ulleres, dels valors, de l'ètica, de la filosofia, amb la voluntat de generar més preguntes que respostes.
Justament un periodisme que cada vegada trobem menys, perquè els mitjans funcionen amb rapidesa, amb grans titulars, amb abstraccions, costa més profunditzar en segons quins temes, no? Suposo que en sou conscients, també.
Ah, sí, absolutament. Això vol dir que ens posem també uns deures, una tasca molt, molt ambiciosa, no?
Aquest número, ara dèiem, està dedicat als drets humans, però al llarg d'aquests 20 anys heu tingut molts números amb moltes temàtiques. Quina recordes amb especial carinyo, amb especial interès?
Ostres, es fa molt difícil dir-te això perquè...
Com,
200,
com un pare que li 200, fas triar els fills, no?
217 números, no sé, vam començar el número 1, recordo que era una reflexió perquè vegis que es situava més enllà del pessebre i intentàvem això, no?, escrutar quins valors hi havia darrere del pessebre. Que encara és una cosa a mig camí entre la religió, però potser hi ha molt de cantar cap al camp cultural. Per tant, vam començar amb temes així antropològics, si tu vols dir. Hem parlat de la memòria amb Luis Rojas Marcos, hem parlat de la justícia amb Thomas Pogge, hem parlat de les minories amb Daniel Inerarity, hem parlat de 50.000 temes. De fet, a vegades ja els tornem a treballar perquè al cap de 15 anys o 20 anys han canviat.
Ara ho deies, hi han hagut temes diferents i del primer número a ara han passat moltes coses. Com heu canviat, com heu viscut aquests 20 anys, l'evolució d'aquests 20 anys des de la revista?
Ha variat en que suposo que hem sabut formular per què existíem, no? És a dir, quan vam començar no estava ben teoritzat, no estava ben pensat. Teníem la intuïció de que això podia ser interessant, però potser estava més pensant en una revista de divulgació sobre els valors i anar treballant. els valors cada mes, que hem acabat fent, que és un producte periodístic d'això, d'anàlisi de l'actualitat des del punt de vista dels valors, que no és el mateix, que no té res a veure. També amb la vocació, no? Al principi la nostra vocació era a Catalunya, i en aquest moment ja també és veritat que les videoconferències ho faciliten molt. Sovint en els números tenim gent de fora d'Espanya, ja no dic de fora de Catalunya, de fora d'Espanya, i per tant d'arreu del món, i per tant bé, connectar-nos també a com hem variat, no? Com la idea de connectar-nos amb les xarxes de pensament que hi ha arreu d'Europa i de molta altra gent que ja està fent aquest treball.
Darrere vostra teniu el suport necessari, perquè una revista com aquesta és difícil de sustentar?
Sí, això, hi ha gent que ens ho pregunta a vegades, fa 20 anys que feu això, qui hi ha darrere d'aquí, no? Qui paga la festa, no? Però no hi ha ningú més a darrere que una comunitat de persones que, sent subscriptors, sent col·laboradors, sent anunciants, permeten que això sigui possible. Evidentment, també tenim subvencions de les diferents institucions a les quals tenim dret, diguem-ne, però creiem molt en la idea aquesta, no? De que hi hagi un grup de gent que fa possible la revista cada mes, una quarantena de persones des de diferents punts de vista fan possible que surti la revista, i després, doncs això, una comunitat més àmplia, que bàsicament és la dels subscriptors, que és la gent que ens permet tirar endavant i que ens dona sentit, no? Ara això també està molt en voga, no? Però els mitjans de comunicació, sobretot així més petitons, no com el vostre, sinó coses més, realitats més petitones, funcionen a la mesura que hi ha darrere, no tant un gran patró, una gran empresa, una gran institució, sinó si hi ha un grup de gent que allò ho sent, no?
Ahà, quins reptes us marqueu a curt i a mig termini?
Doncs mira, el primer repte que ens marquem, que ja hem iniciat en aquest número dels 20 anys dedicat als drets humans, és publicar la revista també en castellà. Nosaltres vam fer una aposta des del principi per fer una publicació en català, en paper, i la seguirem fent, però com que justament cada cop el producte té un to més ampli, més universal, sense pensar que amb el català no podem arribar a tot arreu, perquè podem arribar gairebé a tot arreu, però en castellà també arribarem a altra gent, i per tant un repte és veure, com ja hem fet amb una versió digital d'aquest número, a veure si som capaços d'obrir aquesta línia d'una versió en castellà o, de tant en tant, poder publicar alguns números. I l'altre, segurament això, poder arribar a acords amb altres editorials i revistes que fan continguts semblants a nivell europeu, i per tant poder tenir un producte més consistent. I també no vull que sembli que Catalunya estem isolats des d'un punt de vista de pensament, perquè és evident que no ho estem de cap de les maneres. Però bé, a la mesura que ens puguem connectar i enxarxar-nos més amb altres publicacions i amb altres grups que treballin a aquests temes, i per tant puguem engruixir el producte que servim als nostres lectors, a la nostra comunitat, doncs això ens agradaria.
Doncs recordem a la gent, si tenen ganes de ser subscriptors, com ho han de fer?
Doncs a la nostra pàgina web, que és valors.org, som tan antics que tenim una terminació amb sí. ORG, imagina't. En aquesta web es poden subscriure, totes les restes estan oberts, per tant tots aquests continguts que s'han fet al llarg dels anys estan penjats perquè la gent els agafi, se'ls reenviï, els usi i li puguin fer profit, que ens consta que hi ha gent que hi ha grups que ho fan servir amb dinàmiques i coses així, no?
Doncs Joan Sanicru, moltíssimes gràcies, hem volgut avui parlar i celebrar amb vosaltres aquests 20 anys de la revista Valors.
A vosaltres per l'interès, i tant.
La primera pedra.
En el viatge d'avui coneixerem una de les grans metròpolis del planeta, una ciutat que ofereix moltes activitats culturals, comercials i lúdiques, amb tradicions ancestrals que s'han convertit en un atractiu turístic, com la mateixa monarquia del país, i que no deixen diferent a ningú. L'únic inconvenient pot ser la pluja, que sovint fa la guitza. Suposo que molta gent ja hi haurà caigut. Estem parlant de Londres. Ho farem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Londres és d'aquelles ciutats que, com a mínim, s'hi hauria d'anar un cop a la vida, i segurament molts dels nostres oients hi hauran estat o tenen pensat tornar-hi. Per què creus que és tan atractiva aquesta ciutat?
Mira, deixa'm primer que et digui que no és de les ciutats que més m'apassionin, i això que hi he estat unes quantes vegades. Però reconec, com deies al començament, que Londres és una ciutat amb molts atractius. Tens parcs immensos, un riu, el Tàmesi, obert totalment a la ciutat, grans museus que es poden visitar de forma gratuïta, barris amb molts contrastos, magatzems comercials espectaculars. Si sou cinèfils, trobareu mil i un escenaris de pel·lícules i sèries. Si us agraden els Beatles, aquí podreu resseguir la seva història. I sobretot tenen una monarquia que de la seva vida i tradicions n'han fet un espectacle que per la ciutat i el país és una important font d'ingressos.
Però suposo que el que t'agrada és el temps, no?
Sí, aquest és un dels motius. Es diu que és una ciutat grisa i on sempre plou. Però a mi també em costa molt acostumar-me a les diferències de la ciutat i el país. Per exemple, condueixen per l'esquerra i això t'obliga a parar amb més atenció a l'hora de travessar els carrers. Les distàncies no es mesuren en quilòmetres, sinó en milles. La seva moneda és la lliura esterlina i, per tant, ens obliga a canviar els euros. I per entrar i sortir del país necessitem el passaport, cosa que suposa una mica més d'enrenou a l'hora de viatjar.
Sí, és veritat que algunes d'aquestes coses cal acostumar-s'hi. Però va, som a Londres, per tant, per on comencem?
Doncs mira, si et sembla, per la monarquia i tot el que gira al seu voltant. Una de les coses que no ens podrem perdre és veure el famós canvi de guàrdia que es fa al Palau de Buckingham cap a les 11 del matí. No es fa atenció cada dia i els dies canvien cada mes. Per tant, cal consultar el calendari de cada mes per saber quins dies es fa. Si volem veure-ho bé, des d'una bona posició, caldrà anar a la zona ben d'hora, I si no, ens haurem de conformar a veure tot l'espectacle de lluny, tot traient el cap, entre mans i mans, en càmeres i telèfons mòbils que immortalitzen el moment, i és una mica complicat de poder-ho resseguir.
I acabada la cerimònia, què fem, Josep?
Doncs mira, donaria una volta pel parc de Saint James i visitaria la famosa abadia de Westminster, d'estil gòtic, i on s'han coronat els reis d'Anglaterra. I a tocar trobem el Parlament britànic amb el seu famós Big Ben, una de les icones del nostre planeta. La millor fotografia del Parlament i el Big Ben recomano fer-la des de l'altra banda del riu Tàmesi, tot travessant el pont de Westminster. En aquesta zona trobem també el London Eye, l'ull de Londres, l'espectacular i modern carrusel de 135 metres d'alçada per 120 metres de diàmetre amb magnífiques vistes a la ciutat. I per completar la visita al Londres monàrquic, tot i que ens deixem coses, evidentment, proposo anar fins a la Torre de Londres per veure, entre altres, i mai millor dit, les joies de la corona britànica i contemplar el bonic Tower Bridge, pont de la torre, que si a més teniu la sort de veure com s'obre pel mig per deixar passar els vaixells, que de tant en tant això es fa, ja fem la jornada completa.
Continuem visitant Londres, anem de museus, que suposo que és el que s'ha de fer, i has dit que n'hi ha de gratuïts també?
Sí, aquesta és una de les millors coses de Londres, Però per poder-los visitar, tot i que són gratuïts, cal treure, això sí, l'entrada per anticipat per evitar fer cues i tenir entrada assegurada pel dia que volem. Dels molts museus que hi ha a la ciutat, et recomano sobretot el Museu Britànic amb la famosa Pedra de Rosetta, l'excel·lent Pinacoteca Galeria Nacional, situada davant de la famosa plaça de Trafalgar, que tampoc ens hem de perdre, la Tate Modern, on podrem admirar obres contemporànies, el Museu d'Història Natural i el Victoria i Albert Museum, que és el museu d'art decoratives i disseny més gran del món.
I si volem veure barris a la ciutat, quins no ens hem de perdre?
Mira, tenim la City, que és el barri financer de la ciutat i on podrem visitar la catedral anglicana de Sant Pau, d'estil barroc. A l'altra banda del Tàmesi i just davant de la catedral trobem el que es coneix com a barri de Shakespeare, amb el pont del Mil·lenni, la presó de Kling i la rèplica d'una galera. Tampoc ens hem de perdre el barri de Notting Hill, amb el mercat de Portobello, on trobarem antiguitats, i el bohemi hippie barri de Camden, que també hi ha el seu mercat, i tenim la possibilitat de fer un tomb en vaixell per diferents canals. I de nit, jo em quedo en el barri de Soho, el que és el que té més ambient nocturn. Ens hem d'aturar a la plaça de Leicester, on sempre passen coses, i passejar per Piccadilly Circus, on podrem veure les grans pantalles publicitàries de neó que es van instal·lar, fixa't, per primera vegada l'any 1908, o sigui que ja ha plogut.
I si parlem també de magatzems comercials, el més famós seria Harrods.
Sens dubte, a més té l'honor d'haver estat el primer lloc del món on es van instal·lar escales mecàniques. Va ser l'any 1898 i té una decoració que recorda a l'antic Egipte. Només per això ja val la pena visitar-ho, perquè aquesta decoració encara la conserven. És interessant recórrer carrers comercials com Regent Street i entrar a la botiga Hamleys, la botiga de joguines més antiga de Londres. I en el carrer Carnaby trobarem els famosos magatzems Liberty.
Jo crec que hem fet una visita molt completa, però no sé si ens deixem alguna cosa.
Mira, moltes, perquè t'agradi més o menys, és d'aquelles ciutats que no te les acabes mai. ens quedaria pujar dalt de tot de l'edifici anomenat Walkie Talkie, amb un increïble jardí interior i excel·lents vistes a la ciutat, poder veure l'ambient previ a un partit de futbol, assistir en viu i en directe a un dels derbis de la ciutat, veure un musical o donar menjar als esquirols que trobarem a tots els parts de la ciutat.
I avui, per cert, no ens has fet cap recomanació gastronòmica, no?
Tens raó, però Londres i el país no es caracteritza per la seva gastronomia. Això ja ho sabeu, eh? Tot i que tenim el famós English Breakfast. Però mira, si us he de recomanar el més típic a l'hora de menjar i beure, ho fem dins d'un dels típics pubs anglesos, prenent una pinta amb un plat de fish and chips al davant.
Mira, doncs sí, això sí que ve de gust. Josep, com sempre, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs fins al proper viatge. Bon dia.
La primera pedra.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Avui proposo un passeig romàntic a la vegada que de servei i de molt bon servei. De fet, podreu pensar que ens trasllada temps en remots i que potser ja hauria d'estar superat per altres maneres efectives d'ajut al trànsit. I a més, en llocs privilegiats. Preparem-nos per xalar. Us agraden els rius i els seus entorns? Doncs vinga, cap a la Ribera d'Ebre i concretament cap a Miravet. Però el lloc, o millor dit, l'experiència que us indico avui és arribar-hi travessant el riu en barca. Parlo de l'últim transbordador fluvial de l'Ebre. És una experiència la mar de bonica. El lloc hi arribem per mitjà de la C-12, l'eix de l'Ebre, entre les poblacions de Rasquera, i si és en èpoques de festes senyalades, és probable que davant nostre hi trobem alguns cotxes esperant el pas. No és una barca excessivament gran i cal gaudir-ho amb tranquil·litat. El paratge és el típic de vora riu. Arbres i matons configuren un paratge que té quelcom bucòlic. Cal gaudir-lo i xalar. Dos llaguts sostenen la plataforma que es desplaça d'un cap a l'altre del pas. Com sigui, que no s'utilitza altra força que el corrent de l'Ebre, un cable i la destresa del barquer, el silenci trencat només pel tendre lliscament de l'embarcació, confereixen al moment una èpica impressionant. Quan hi pugeu amb el cotxe, sortiu del vehicle, tanqueu els ulls mentre dura la breu travessa. Xalareu de veritat.
Parlar de la inseguretat que genera que parlin de tu, perquè sempre fa mal quan saps que parlen de tu, i no precisament per lloar-te, és evident. Helena Puig és psicòloga i autora de Lo mejor de mi i La corona de les sis pedres. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
És veritat que no hi ha ningú que ens agradi que parlin de nosaltres, i si sabem que parlen de nosaltres sempre ens fa patir que ho estiguin fent malament. És el primer pensament que ens ve al cap, no?
Sí, perquè si parlen bé,
estàs encantat.
Estem molt contents. Sí. Però sí, efectivament és quan parlen malament de nosaltres que se'ns activen totes les alarmes per la cosa aquesta que hem anat parlant moltes vegades en altres episodis, que què diem? Que ens fa molta por ser exclosos. Som animals socials, el grup és indispensable per la nostra supervivència, perquè ho és, en orígens ho és, si la persona es quedava apartada, la persona normalment moria, un nen quan neix necessita del seu grup, per tant és una cosa molt del cervell, no? Si parlen malament de nosaltres, pel cervell antic és com la traducció seria, i si m'abandonen? I si m'abandonen, moriria. Per tant, encara avui, aquesta crítica que rebem ens fa molta, molta por, el sentir-nos exclosos.
I suposo que també hi ha edats i edats. A l'adolescència també seria un moment molt especial, oi? Perquè sentir-se
exclòs. Sí, perquè són moments on el grup, o si passes dels pares que són Déu, al grup. que és els amics passen a ser Déu, no? Llavors la veu dels pares és la primordial fins que arriba un moment que et vas fent gran, comences l'adolescència, i el que diu el grup i el que pensa el grup i com vesteix el grup i el que li agrada i prefereix és el que a tu t'ha d'agradar, perquè necessites sentir-te inclòs en aquell grup. I aleshores per això dius que en aquesta època adolescent, doncs aquesta crítica del grup seria tremenda, perquè tens una necessitat molt, molt bèstia d'ells.
De que t'acceptin. Però què podríem fer nosaltres perquè el fet de que parlin malament de nosaltres no ens afecti? Perquè clar, tu dius, no, és que no t'ha d'afectar. Ja, però com ho fas?
Mira, hi ha una pregunta. A la pregunta aquesta que em fas, jo t'he de posar aquí un matís pels que ens escolten, que és, no és que aprendrem a que no ens afecti i ja està, sinó que hem d'entendre i permetre que, encara que haguem treballat molt amb això, quan arribi la crítica, em dolgui. Vale, doncs primer pas, sí, em dol, clar, em dol perquè és natural.
M'agrada,
sí. Clar, per el que estem parlant, no? Hi ha una lògica aquí darrere. Per tant, encara que ho hagi treballat molt, no és l'acceptació de que això em farà mal. A continuació, el treball personal. Quin seria? El primer, per mi, el no personalitzar. No personalitzar. No sóc el centre del món, no sóc el centre de la vida de les altres persones. Per tant, què passa? Aquella frase que dic sempre a Instagram, que és que la conducta de les persones parla de les persones, no parla de mi. Parla d'ells, de les seves preferències, dels seus mals moments, de les seves històries personals. I el que fem és atribuir-nos. Aleshores, jo puc no agradar algú, vale, perfecte, i què passa? A quanta gent agrado? No? El no personalitzar, a l'entendre que això parla de l'altre. A partir d'aquí sí que ja és veritat, que segur que m'ho preguntaràs tu, que hi ha una part d'autocrítica conscient, de qüestionar-se i dir, si estan dient alguna cosa que no és positiva, el primer que he de fer no és, ah, això no va amb mi. No, és dir,
a veure,
amb què pot tenir raó?
Sí.
Pot tenir raó? Per mi una pregunta que els faig als meus pacients i que treballo molt és, anem-li a donar un 5% de raó. Comencem per aquí. Llavors, què passa? Li dono un 5% de raó, doncs em poso amb aquest 5% de raó i a lo millor no, a lo millor estan criticant perquè són gent d'aquesta que critica sense, vull dir, perquè critica, perquè els agrada criticar, vale, doncs ho descarto, però si hi hagués un 5%, doncs em poso amb aquest 5% que a lo millor jo no he fet prou bé i demano disculpes encara que l'altre no el demani, o faig alguna reparació encara que l'altre no ho faci. Les coses les hem de fer per coherència interna. Jo he d'estar bé amb mi mateixa i amb els meus valors. M'explico?
I tant, perfectament. En el cas de que realment veiem que el que critica moltes vegades també ho fa per una raó personal, és a dir, està parlant més d'ell que no de tu, perquè sí, li molesta a ell allò, també a l'inversa també passa. És a dir, moltes vegades critiquem i en el fons estem dient alguna cosa de nosaltres. Sí. Allò ens incomoda tant perquè hi ha alguna cosa dintre nostra que també ens fa estar incòmodes a nosaltres per algun altre motiu.
Sí.
Com ho podem fer per treure'n també profit i no ser tampoc tan criticons i saber per què ho fem? Treure'n alguna cosa de positiu amb tot això?
Segur que has sentit a parlar tu, que al final serà com si traïssis la carrera de psicologia. Tantes entrevistes que ens fas, sí, els professionals.
Tant de bo, tant
sabràs
de bo.
Moltes coses.
Que la mai això, tu.
Has sentit a parlar d'aquell efecte mirall famós, no? Mm. Per què critiquem moltes vegades? Perquè l'altre reflexa algú o nostre no resol o algú que no acceptem, que no ens agrada, que va molt en contra dels nostres valors. Torna a ser una mica el mateix, és agafar aquesta distància i relativitzar. Jo tinc la meva pròpia història personal, i tinc la meva educació, i tinc la meva família, i els meus pares que m'han educat d'una manera concreta, però és que hi ha tanta gent, hi ha tantes vides com persones. Aleshores, si hi ha algú que no m'agrada, poso límits i me n'allunyo. Inclús a vegades no cal ni posar límits, que estem molt amb els límits. Hi ha vegades que no val la pena gastar una energia en posar límits a algú que potser t'importa molt, molt poc, però llavors he de ser conseqüent i allunyar-me d'aquesta persona. O bé, és una persona que m'estimo, entendre que hi ha temes amb aquella persona perquè me l'estimo molt i em convenç a moltes altres coses, amb què no m'hi discutiré i no cal criticar-la. Aquella persona que m'estimo pensa això d'aquest tema concret. D'acord, podem continuar sent amics, podem tenir una bona relació, ens podem estimar igual, sí. Doncs continuem evitant això. És que no passa res, no cal ser tan, perdona la paraula, tan talibans en això, no? Tan absolutament rígids en dir, no, és que els amics són a totes. No, això és mentida. Jo puc estimar-me, jo tinc amigues que me les estimo un munt i que pensem coses diferents, d'acord? Però llavors, ho veus, és, en comptes d'anar cap a la crítica, el pensar que la meva manera de fer les coses o pensar les coses és universal, és entendre que hi ha altres maneres d'entendre la vida. I focalitzar-me en el que jo crec.
I, per exemple, tu també parles de tres tips que et poden servir per justament agafar aquesta seguretat, no? Intentar evitar anar-te'n cap a aquest món de la crítica, fins i tot amb tu mateix. I parles de qüestionar-se, no? De practicar eines que et puguin relaxar i practicar la gratitud. Aquests serien els tres eixos principals.
Clar, perquè fixa't que dius tu, aquí hi ha un altre, encara hi ha una altra vessant de la crítica, perquè tu has dit, quan em critiquen, quan jo critico, i quan jo em critico.
A mi mateix.
Fixa't que són tres.
Sí, són tres, vale? Crítiques.
Clar. No, sí. No, realment, una altra cosa que diem moltes vegades és que quan jo critico molt els altres, segurament és que sóc molt crítica amb mi mateixa. I aleshores, on he de posar el foc, el primer? Doncs, vinga, què em passa? Per què em parlo tan durament? Per què em matxaco tant? Per què em boicotejo, no? Per què tinc aquests pensaments que reiteradament em culpo de tot, o tinc vergonya, o penso que no sóc suficient? Aquí és una mica més complexa, perquè per mirar de com de redirigir aquest tipus d'actituds que s'acaben convertint en coses molt automàtiques, jo he de fer un treball més profund de què em passa, quines ferides porto, per què no em sento prou, per què no em sento suficient. Això és el tema de les ferides infantils que a vegades hem parlat, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que aquests tres tips que dius, a banda d'aquest treball que és com més profund, tu em dius, un, el qüestiona't, val? M'estic tractant molt durament, pregunta típica, per posar-ne alguna, és 100% veritat això que m'estic dient? La majoria de vegades contestem no. Moltes vegades jo als meus pacients els dic, no només no és 100% veritat, sinó que és fals. O sigui, t'estàs dient això és veritat, i riuen i diuen, no és veritat, això no és veritat. Doncs comencem per aquí, perquè et qüestionar, això que m'estic dient realment és veritat, no? A partir d'aquí, què acabo de fer? Agafo distància, estic qüestionant el meu pensament, m'estic adonant que el meu pensament és el que dibuixa la realitat que em creu, que per tant sentiré coses, emocions, que aniran recreant aquella idea de que no sóc suficient o que no valc, vale? Llavors tu em dius, segona cosa, eines de relaxació. M'has dit això, oi?
Sí, eines que et puguin relaxar, que vale, t'ajudin a relaxar-te.
Per què? Perquè s'estan activant emocions que continuen alimentant el pensament de que no sóc suficient o aquesta crítica que estic fent a mi mateixa. Val, què he de fer? Eines que m'ajudin a agafar distància amb aquesta cosa que sento, amb les emocions, amb el cos, perquè el cos està massa activat. Respiro, me'n vaig a passejar, escric en el diari que va superbé, escric el pensament que estic tenint, faig una mica de meditació. Qui diu meditació, no, diu, em cuido del jardí perquè m'encanta el jardí, em poso a podar, em poso a regar, em poso a abonar.
A pintar, sí, és que m'agrada pintar.
A llegir. Però activitats que posin el focus en un altre lloc, vale? I que relaxin tota aquesta part crítica. Però com a cosa intencional, com a jo estic treballant la crítica interna i vaig a fer això perquè és una de les eines, d'acord? I l'última que em deies...
Practicar la gratitud.
Val. Per què? Per què em diries?
Perquè t'ajuda també a veure tot el positiu que té el teu entorn.
Exacte. Perquè la ment crítica és una ment que tendeix a les coses negatives, no? Però si hi ha la tira de coses positives, i és veritat que de vegades estem passant per moments molt dolents, per situacions que dius, aviam, per on ho agafo això per veure alguna cosa positiu? Perquè no hi és. Però malgrat això, continues tenint altres àmbits de la teva vida o altres coses de la teva vida que sí que funciona. Es pot passar per una malaltia, però puc agrair que tinc la gent al meu costat, que m'està fent suport, que m'estan ajudant, fins i tot els professionals, no? Acabo de no entrar a la universitat que volia, això a segon de batxillerat és un drama, no? Però després resulta que parles amb molta gent que no va entrar a la universitat i acaba fent una cosa que els hi apassiona, no?
Que els agrada més.
Clar,
sí, sí.
Bueno, doncs en aquest moment agafar què tinc de positiu a la meva vida? Doncs tinc grans amics, faig esport, visc en una ciutat que m'encanta... Jo què sé, les petites coses de cada dia que hem anat dient tu i jo, no? Tinc aquests moments, tinc l'aigua calenta, tinc... Practicar la gratitud obre el cervell a fixar-se, a posar el foco a les coses positives que tots tenim.
A les coses bones. Doncs això és el que hem volgut fer avui, parlar d'aquest pensament crític que tenim moltes vegades amb els altres, amb nosaltres, i que també ens el fan els altres a nosaltres. Si voleu saber més coses de l'Helena Puig, doncs la podeu trobar a Instagram, que té molts inputs. Tot això que acabem de dir segur que ho trobareu allà també ben esquematitzat. A Helena Puig Guitart. Helena, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noé.
Pensa. pensar en el món empresarial a vegades ens fa pensar en conceptes que són i formen part de la vida quotidiana. Per exemple, discutir, i una bona discussió en el món empresarial pot ser molt, molt enriquidor. En parlem amb l'Oriol López Villena, és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Bon dia.
I parlem de discutir, o com a mínim, de que no sempre et donguin la raó perquè sí, perquè això no porta enlloc si realment al voltant ja veu que allò no és correcte.
T'has dit Succession?
Sí. Sí.
Coincidim que no hi ha ningú amb qui podem empatitzar?
Ah, exacte, no m'agrada cap dels personatges.
A mi tampoc, vale, és la primera vegada que em passa, eh? Bueno, a Succession què passa? Com a mínim al principi, però jo crec que es manté en general. El que passa és que tenim a un empresari, d'acord, el Logan Roy, el pare, que és una persona, a part de tots els problemes que pugui tenir, és una persona que es rodeja de gent, ell vol que li donin la raó. Rodeixa del que els nord-americans diuen yes people, no? És a dir, gent que sempre diu que sí a tot. I això és un problema, perquè això el que es fa és per evitar discussions. És a dir, la gent té por d'entrar en una discussió perquè té por de les conseqüències que hi pugui haver. I això passa a vegades també amb els empresaris, que no volen que es generin discussions perquè creuen que les discussions aniran per mal borràs i acabaran en gent enfadada, que no treballarà això, però s'obliden d'una cosa molt important, que és que és a través de les discussions que s'arriba a conclusions i a decisions, i sovint a les millors decisions. No? I això és una cosa que és important tenir-la en compte.
I tu deies també que en la gent jove, sobretot,
sí,
no sap discutir.
No sap
argumentar, potser.
Ho matitzaria, però...
comunicar-se.
El problema que jo em trobo, o el que ens trobem, i jo crec que també quan érem joves potser era similar, eh? No és una cosa per la generació actual, però... Una cosa que es queixen molts de les empreses és que reben gent jove i que aquesta gent jove, primer, no sap expressar-se, o sigui, no sap expressar exactament el que vol dir, i això és molt important quan entres en una discussió. I la segona cosa és no s'atreveixen a dur la contrària, perquè estan en una empresa, se senten inferiors a l'empresari o als altres directius o a gent més gran, i llavors no duen la contrària. I jo sempre els animo a dir que, escolta, vosaltres entreu aquí i, òbviament, sapigueu què dir. És a dir, no dueu la contrària per dur-la, però quan saps què dir, no tinguis por d'expressar-ho clarament. I perquè una bona discussió, si es fa amb ordre, és una discussió que pot arribar a molt bones decisions i a molts bons resultats.
Mm-hmm. I també parlaves de consells, sí, perquè aquestes discussions siguin bones, siguin fructíferes, sí, no?
Mira, nosaltres a casa discutíem molt.
Perquè discutir per discutir també pot no portar enlloc.
Bueno, a vegades discutim perquè ens agrada. És a dir, a casa meva, a la meva família paterna, sobretot, és a dir, la discussió era una cosa que ens agradava. És a dir, o sigui, a nosaltres ens agradava discutir. I quan la meva dona va entrar per primera vegada en un dinar, és el primer que li vaig dir, o sigui, prepara't perquè aquí discutim, no?
No t'espantis.
Discutim de manera vehement. Ara, aquestes discussions, tot i que ningú havia marcat les normes, eren discussions que seguien alguns patrons, d'acord? I serien, en primer lloc, tothom tenia clar què volia dir, què no volia dir. I això vol dir que fins que no expressava bé el que volia dir o l'altre no havia entès bé el que ell volia expressar, d'acord? D'allà no ens sortíem. Llavors, tenir molt clar el que volem dir és bàsic. I tenim molt clar el que no volíem dir, també.
També.
Vale? Perquè aquesta és la primera part de la discussió, poder aturar algú i dir no, Emi, que no és això el que vull dir, jo el que vull dir és això. Per això, si et saps expressar, generaràs menys rebuig, perquè el que vulguis dir, el que no vulguis dir, ho diràs de manera molt més ràpida i quedarà molt més clar d'inici, d'acord? La segona cosa és que atacava amb l'argument, no la persona, és a dir, no és Noemi, és que tu ets així, aixà, sinó Noemi, tu això que acabes de dir no estic d'acord per això. I això és molt important, perquè això fa que sigui menys personal, no és un atac personal, és un atac contra un argument, res més. No? I el tercer consell que jo donaria és que cal arribar a una conclusió. I fins i tot si aquesta conclusió simplement no ens hem posat d'acord. No és allò d'estem d'acord en què no estem d'acord? Doncs una mica això, és a dir, al final l'objectiu d'una discussió no és arribar a un acord, diguin el que diguin. L'objectiu d'una discussió és entendre la posició de l'altre. Mm-hmm. L'acord és una conseqüència d'això, perquè si entenem la posició de l'altre, llavors podem ser capaços de dir doncs potser jo estava equivocat, o potser això podria estar bé, o potser hi ha un camí intermig. Però l'objectiu de la discussió és només entendre, res més. Encara que sigui per no arribar a cap acord i dir, pues mira, no estem d'acord, ja en parlarem més endavant. Això sempre du a millors resultats.
Doncs una bona comunicació i una bona entesa i una bona discussió es estalviaria molts problemes, segur, a tots nivells.
Més que no discutir.
Exacte, també, és veritat. Perquè llavors es posa parxes i el problema segueix.
Exacte, simplement ningú el toca.
Exacte. Doncs Oriol, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, adeu.
Parlem de tendències i ho fem amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant del magazín So Good So Cute, un magazín que, per cert, justament parla d'això, de tendències, però tendències sostenibles.
Oi tant.
Sònia, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. Avui parlarem de tendències del pre-order versus Black Friday. A veure, explica'ns-ho.
Molt anglès, eh?
Sí, tot. Jo crec que, mira, 5 paraules, gairebé 6, però 4 eren angleses.
Quin desastre, quin desastre.
Pre-order versus Black Friday.
Exacte, bé, tenint en compte que ens trobem que fa res va ser Black Friday, que el dilluns serà Cyber Monday, que també un altre anglicisme, doncs em venia molt de gust parlar-vos de això, si realment és tan interessant o no, ja us podeu imaginar pel meu tarannà que diré, i proposar-vos una altra opció d'adquirir coses que necessiteu de manera més sostenible i també amb descompte.
Fantàstic, val? Doncs ja m'agrada, ja. A veure, proposa'ns.
Molt bé, a veure, Black Fridays, Cyber Mondays i tot això, aquesta locura del consum. Tinguem en compte que potser no és tan beneficiós per nosaltres com ens estem pensant. A banda de que, òbviament, ja podeu imaginar que ja a l'haver-hi un sobreconsum i una sobreproducció, estem carregant-nos el planeta i tot això que ens està passant, que fa tanta calor, que no sé què, no sé quantos, ens està afectant. És conseqüència d'aquestes coses, no vull ser ara molt petit o grillo.
No, ho sabem, i de fet ho sabem tots. Això, aquesta la desgràcia, que ho sabem tots i no fem res.
Doncs intentem això, tenir una mica de consciència, i si això no ens acaba d'apretar perquè ens queda com ens segueix cada any lluny, pensem que per Black Friday, que potser ja heu comprat, però com que seguirà tot el mes aquests descomptes, no són tan reals com sembla. La OCU ho està dient ja fa temps, fa anys que fa un estudi sistemàtic dels preus dels comerços, i per exemple l'any passat, per no donar-vos tantes dades, i amb les compres justament online, que el dilluns serà aquest dia màgic de les compres online amb descompte, en realitat només, atenció, un 2% dels productes que es posen a venda en Black Friday amb descomptes tenen un descompte real. El 64% tenen el preu mateix que originalment, o sigui, esteu comprant compulsivament sense descomptes, o estem comprant, vamos, i el 34% són més cars.
Més cars?
Sí, perquè els baixa, o sigui, té un preu, després el pugen, i quan després arriba el baixa.
Sí, que això ja ho havíem denunciat alguna vegada.
O sigui que, res, simplement tinguem alerta, ja està molt bé comprar amb descompte, però comprem el que necessitem i que no ens prenguin el pèl, perquè per descarregar-nos el planeta ens carreguem el nostre butxaca.
Sí, sí, exacte, no hi ha pressupost i per tant ens quedem sense zero, i a més hem d'encarar encara les festes de Nadal.
Exacte, que dit això, jo us proposo, que també és un altre anglicisme, el pre-order o la compra sota demanda, jo diria.
Exacte,
que és en català.
Hem començat parlant del pre-order versus Black Friday.
Exacte.
Per tant, anem amb el pre-order.
Exacte, jo us ho proposo, que també és una manera de comprar més econòmic, però d'una manera molt més sostenible, molt més bonica i molt més interessant. I cada vegada hi ha més marques, sobretot, òbviament, marques de moda lenta, de moda conscient, i no només de moda, també d'altres, però sobretot de moda, que el que fan és et demanen que compris abans que ells produeixin. Posen en web, en aquest cas pràcticament totes, el producte, uns prototips, i diuen, escolta, tindrem això. Si m'ho compres, m'ho demanes abans que ho produeixi, t'ho puc donar amb descompte, perquè
m'estalvies generar estoc que me'l deixi de menjar amb patates.
Exacte, després, que te'l menges amb patates tu com a marca i que te'l mengi el patates al planeta i al sistema, i ens produïm només el que necessitem. Les marques t'ho poden vendre més econòmic, és roba feta segurament de proximitat, perquè aquest sistema no sí que ho pots fer lluny, però no permet per timings i per gestió. Segurament t'assegures que és roba feta aquí, pot ser inclús roba més personalitzada, perquè com que és per tu, doncs potser et fan una personalització de m'ho invento, el preu de la teva inicial o el que sigui, vull dir, ja és per tu, i estàs comprant més econòmic i roba més bona i de més qualitat perquè pots comprar marques bones. Llavors, res...
No totes, de tota manera, tenen el preorder.
No, poquetes.
Hem de buscar.
Molt poquetes.
Hauríem de fer una taxa, una tasca de búsqueda.
Cada vegada n'hi ha més. Tenim, per exemple, la Míriam Ponsa, que ja fa anys que ho fa, que va decidir canviar el sistema i les seves col·leccions surten així. Superinteressant, perquè els de compte són molt potents. O ara, per exemple, tenim a Infinite Denim, que he vist que tenen una promo justament del 10% de descompte comprant en preorder fins al 1 de desembre. I t'arriba abans de les festes, o sigui que per detalls, nadalencs... Infinite Denim és un projecte molt xulo, un dia en parlarem.
Ah, perfecte.
De roba texana reciclada.
Ah, sí, és veritat.
I superxulo, ja us en parlaré. Mireu Infinite Denim, mireu, aprofiteu que hi ha aquesta promo de pre-order... I això, seny.
Seny, sobretot seny, i més d'aquí a Nadal especialment. Sempre seny, però especialment aquests dies. Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Avui no anirem al cinema, però sí veurem una pel·lícula.
Sí.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. Això vol dir que serà una plataforma.
Sí.
I jo crec que és una de les plataformes més senyores que hi ha, la de Filming.
Sí.
Que sí?
Pues ho és. I a més, aquesta pel·lícula l'he triada perquè vaig veure que estaven fent molta promoció amb l'estrena, i és una qüestió que aquesta setmana, diguem-ne, que hem tornat a tenir una altra vegada un avís, hem explicat als informatius que les Nacions Unides han tornat a fer una alerta sobre l'escalfament global, i bàsicament aquesta pel·lícula és el que anomenen un ecotriller, que és una història que va a l'entorn d'un grup d'activistes climàtics que intenten fer alguna cosa. El que passa que a vegades potser no cal arribar a aquests extrems per conscienciar el món que ens estem carregant. La pel·lícula, de fet el títol en anglès és absolutament definitori, és How to Blow Up a Pipeline.
Hey everyone, welcome back to Boom Talk. Today, teaching myself to make a homemade blasting cap. If this works, it'll be step one to making our own improvised explosive.
I la traducció en castellà és Sabotaje. Aquesta pel·lícula el que explica és com un grup de joves que estan al voltant dels 20-25 anys, que alguns es coneixen entre ells i altres no, decideixen explotar una canonada que porta petroli a Texas. Perquè diuen que aquesta és la manera de fer veure la societat, que ens estem cargant el planeta i que per tant s'han de fer accions. Hi ha una sèrie de debat entre ells sobre si cal anar a aquest extrem de fer la destrucció d'una part d'una canonada o si no s'ha d'anar cap aquí. I es va explicant la història de com es van conèixer i, diguem-ne, una mica l'origen de cada un dels nanos que forma part d'aquest grup amb la situació actual i en com decideixen com saben què és l'explosiu que han de fabricar, d'on el treuen, com van planificar les diferents accions, i a partir d'aquí poca cosa més em puc explicar.
Home, com a mínim fa pensar, no?, amb la situació actual amb la que vivim i...
Sí, sí, el que passa és que...
Tot un debat ètic.
Sí, també té aquest debat intern del grup,
clar,
és a dir,
clar.
Ells tenen molt... diguem-ne que en primera línia que han de fer alguna cosa perquè no es poden quedar, diguem-ne, de braços creuats, a més, cada un té la seva pròpia història, però és això. Hem d'anar a fer la destrucció d'una canonada, que diguem-ne que seria ja passar a un d'aquests extrems. Passa que està molt ben explicada i va fent molt bé aquesta barreja entre la prèvia d'on eren aquests nanos ara fa uns quants anys, quan, diguem-ne, que comencen a veure la necessitat que no es poden quedar de braços creuats i sense fer absolutament res, i com es van integrant al grup, els seus traumes i les seves històries personals. Està molt ben feta. Jo crec que, a més, aquesta diguem-ne que combinació entre el passat i el present t'ajuda molt a explicar-ho, i a partir d'aquí, escolta'm, una vegada arribes al final, cadascú que vagi prenent les seves pròpies conclusions.
És llarga?
No, no arriba a hora tres quarts.
Sorprèn, gairebé, perquè hora i tres quarts?
Sí.
És curteta, diríem, avui dia, acostumats a
clar, si tenim en compte que, per exemple, una castellana avui, que ja em vas dir que volies que em parlés la setmana que ve,
sí,
dura dues hores i mitja, diguem-ne que aquesta és una miqueta... També t'haig de dir que hi ha algun punt que fins i tot se'l pot arribar a quedar curta.
Ah.
Perquè penses, és dir, potser m'agradaria saber alguna cosa més de tota aquesta història. Ah. Però en qualsevol cas, el que sí que et fa és pensar. Comin, que no pots quedar sense fer-ho, i després cada un amb els seus mètodes. És a dir, no sé si tu i jo formaríem part d'una cosa així.
Jo crec que segurament no.
Diguem-ne que
però...
ja no, però...
Està bé que sacsegi les consciències,
això sí,
això es tracta.
Això sí. Sabotaje, como explotar una tubería, una canonada de transport d'un oleoducte, filming, això, una hora i tres quarts.
Perfecte, doncs ja tenim proposta per aquesta
sí.
setmana, doncs que vagi
I la setmana
bé.
Que ve?
La setmana que ve farem aquesta que t'he dit. Que no direm quina és, no?
No, molt bé. Vale. El que passa que hem donat ja tantes pistes que suposo que...
Segurament sí.
Tothom deu saber una miqueta de què estem parlant. Però això serà la setmana que ve.
Que ens escoltin la setmana que ve.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Ja està cantant.
Bon dia.
Jordi, bon dia.
Home, és que som molt fan d'aquesta cançó,
sí?
No,
sí. Demà, de fet, és hi ha Eurovisió Júnior.
Correcte.
Sí, senyor. Que sí, no té sí. tanta... tant percentatge d'audiència com podria tenir una Eurovisió normal, no?
No, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Comparat amb altres programes que fa Televisió Espanyola un diumenge a la tarda,
ja veuràs
que la cosa canviarà.
Bueno, doncs sí. ens has de situar.
El que passa és que aquest noi no va actuar a Eurovisió Júnior, ell és Amir, va quedar sisè al Festival d'Eurovisió del 2016, que és una cançó que realment era una de les més celebrades de l'any, però sí que te'l poso perquè serà ell qui actuarà a l'entreacte de la gala d'aquesta
ja
demà.
Ja sabia jo.
Home, sí, és que ens hem d'anar preparant. És un dels dies grossos de l'any i jo crec que val la pena fer una guia per anar preparats.
A veure,
sembla
doncs
bé?
Va, sí, ens deixem portar.
Doncs endavant, començant a recordar-te, precisament, que si Amir canta aquesta cançó, ell va ser el representant de França, com en deia, el 2016, és precisament perquè França és l'anfitriona. Ells fan el júnior a Niça, després que l'any passat guanyés Lisandro amb Amant. Serà una gala bastant més curta de la que estem acostumats, comparat amb la del maig, perquè normalment són 26 els països que participen a l'Eurovisió Sènior. Al júnior demà seran 16. 16 participants d'entre 9 i 14 anys que intentaran rellevar-li el títol a aquest noi en un espectacle que, sincerament, molts cops no té res a envejar amb el que es fa a l'altre.
Mm-hmm. Però hi ha diferències?
Sí, això és important. En primer lloc, s'ha de tenir en compte que aquí els vots van només per internet i que aquí cadascú pot votar al seu propi país. Vull dir que només falta que un país es mobilitzi especialment que pugui tenir la victòria. No és allò que vas només venut al gusto dels altres, no? I després també cal tenir en compte que pel júnior no hi ha apostes. Només hi ha enquestes perquè s'entén que per protecció de menors doncs, no és propi ficar-hi calés pel mig. Ara bé, d'aquestes enquestes s'ha de reconèixer que bueno, podem orientar-nos una mica i veure, per exemple, que estan mantenint precisament la confiança amb la representant francesa. Joé Clausure, té 13 anys i sí, déu-n'hi-do, la Sòcia ha fet força coses, ha fet per exemple duets amb l'Amir que sentíem abans, aquesta es diu Cor. Ella va molt ben situada, si sembla et poso les que van millor, per exemple també parteix amb bon peu Alemanya. Una volta. La història més és maca, perquè ella és Fia, canta One Volte, que vol dir sense paraules, que és una cançó que ha compost ella mateixa i que diu que és un cant a l'amor entre germans. A més, la seva germana, precisament, és sorda, i això ella està molt conscienciada amb el tema, i demà cantarà la cançó amb veu, però també a través del llenguatge de signes.
Ah, que maco.
Ja et dic, sona bastant bé, però escolta també Estònia. Oh, és la primera vegada que participa al festival infantil. Ho faran de la mà d'Arhana, que canta Hoyami Koku, que vol dir enganxar-se, i que també, evidentment, és important tenir en compte que serà la primera vegada que l'Eurovisió Júnior se sent l'idioma d'Estònia, l'estonià, perquè el júnior, una altra de les diferències amb el sènior, és que aquí és obligatori cantar amb el teu propi idioma.
Doncs em sembla molt bé.
No el 100% de la cançó, sí que pots fer una part en un altre idioma, si vols, que generalment recorren a l'anglès, però és obligatori que un percentatge sigui en aquest idioma. Mm-hmm. Pinten també bé les angleses. Es diuen Stan Unique, tres noies que canten sobre vèncer les pors, en aquesta cançó que es diu Back to Life, Torna a la vida, que és una cançó que, atenció, l'ha escrit un equip que també ha fet temes per músics com Jason Derulo o Kylie Minogue.
Caram.
Fixa't que el rotllo infantil no ens ha d'enganyar, eh? Moltes vegades el nivell, ja veus, exacte, que no està sentint,
poca broma,
amb tot el respecte, doncs, un festival de final de curs. Vull dir que és una cosa level. Mira, per exemple, per el nivell que porta Macedònia. Sí, canta Tamara Grujewska, que amb 12 anys ja ha guanyat diversos premis.
12.
Molt. Però és que a més és això que et dic, que estan guanyant premis.
Quina maduresa en les cordes vocals i també en la interpretació, perquè necessita d'una interpretació.
Sí,
també.
A més aquesta noia promet esforçar-se especialment perquè ella ha declarat que és molt eurofan i que, bueno, que està disposada a fer el que sigui per poder guanyar. Vull dir que veurem com ho faran. T'has fixat en un altre detall, que és que tot el que estem sentint són noies?
És veritat.
Sí, doncs veritat. Armènia no és l'excepció. Ah.
D'Armènia, eh?
Bueno, és que t'he de confessar que les que t'estic posant són cada cop més favorites,
sí.
Vull dir, en aquest cas són 5 noies, les Young Girls, canten una cançó que es diu Do It My Way, fes-ho a la teva manera, i ara mateix van terceres a les enquestes.
Caram,
més importants. Sí. Al capdavant hi ha dues cançons que podríem dir que van frec a frec. La primera ha estat la gran favorita les últimes setmanes i l'única de tot el festival d'aquest any on participa un noi. I és una cançó que t'hauria de sonar.
Aixecant els braços i ballant.
Que sí?
Discotequera total, no?
Totalment. Veia el Dani l'altra vegada i m'hi reafirmo. Sembla que és
ja
Avicii.
Ja l'havíem sentit aquí,
sí,
tant.
Sí, perquè ja era la favorita des de fa dies. És Holding On To You, agafant-se a tu, que canten dos tiktokers, Sepp i Jasmine, es diuen, no? I són els representants dels Països Baixos. Com et dic, aquesta és la que ha estat més ben posicionada durant els últims dies i, de fet, a nivell de valoracions, encara és la número 1. Però si mires per votacions, n'hi ha una altra, que és la que va primer a les enquestes i que és evident que té un gran fandom al darrere, i no és cap altra que la que havíem de sentir i no hem sentit encara, aquesta. La representant d'Espanya, et recordo, és valenciana, té 12 anys, anirà vestida com d'aviadora, perquè és com un homenatge a les grans aventureres de la història, amb aquesta cançó que, sincerament, sempre ho dic, s'enganxa moltíssim, jo li veig possibilitats, per guanyar ja veurem, perquè les altres són competitives fortes, i un gran problema que té, que és que actua la primera, i això ja se sap que no ajuda gaire. Però et recordo que tu i qualsevol persona de la família de la primera pedra la pot votar, si vol, a través de la web, i que la gala és demà a les 4 de la tarda per la 1.
Estarem molt atents. Doncs ens quedem amb ella. Que vagi molt bé, Jordi Ramos.
Adéu, bon dia. Adéu.
CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.